Dos quarts de deu comença la tertúlia del Gall del Monestir. Tenim amb nosaltres la Maria Sansa, la Lourdes Dalmau, en Pasqual Dusó i en Narcís Clavell. Molt bon dia als quatre.
Bon dia.
Com ha començat aquesta Setmana Santa? Tenen vacances, sí? Tenen els nets, alguns de vostès, m'han dit.
Jo tinc vacances 360
dies. Perquè te les has guanyades durant molt de temps.
Esclar, ara treballes tu per mi. Doncs tinc vacances.
Els que poden.
Els que poden, gràcies a Déu. Tu pots
treballar per mi. Encara tinc sort, sí.
I algun dia deixarem de treballar tots.
Jo sí, jo estic en actiu i, per tant, tinc vacances.
Sort, jo... doncs. Cap net, no, encara?
No, tinc avis, tinc pares, que pobrets.
Home, pots tenir avis i nets.
Sí, bueno, cadascú té el que li toca per edat. El que li toca,
per Pasqual, és, que tens és, nets, no, aquests dies, m'has dit?
Jo tinc nets, però jo em distrec molt amb els nets, o sigui, tinc nets volgudament, a més a fortiori. Però a més és una època que m'agrada molt el temps aquest de la primavera, m'agrada la música clàssica que em posen, que sempre són rèquiems, misses i coses d'aquestes que m'entusiasmen els cors aquests eclesiàstics, i m'agrada que el dia s'allarga, i penso que a mi, per comptes de donar-me una astènia primaveral, en totes aquestes coses el que em dona és més activitat i més energia que mai.
Maria.
Sí, no, si jo, com comentàvem abans d'obrir micròfonos, tinc nets, però ja són grans, o sigui, es tenen ells, venen convidats a dinar i prou. I com el Pasqual, jo, quan s'allarga el dia, el sol és més potent, que no fa calor encara, que pots anar tranquil·lament caminant pel carrer i sense que et molesti la calor, m'encanta aquest temps. I jo la setmana no li dic mai santa, eh?
Com li dius setmana? Dic
la setmana de festa, la setmana de Pasqua, o... no ho sé.
Però Pasqua també és la terminologia sí, catòlica, eh?
Sí, però...
I la festa més important del catolicisme, sí, més que el Nadal, eh? És la resurrecció
sí,
de Crist.
Sí, sí, però...
Per tant, si tu elimines la setmana Pasqua. Santa, la paraula mira... santa, elimines, hauries d'eliminar Pasqua.
No, els militars no, tenen la Pasqua militar, eh?
Oi, carai. Bueno, doncs ja eliminaré Pasqua. Des d'ara elimino Pasqua.
Els militars també tenen música i és un oxímono.
Us asseguro que elimino Pasqua.
Sí, és Pasqua.
Escolti, anem a Xipre, que avui hem tingut finalment un acord entre això que se'n diu Troika, que és la part de l'FMI, el Banc Central Europeu i la Comissió Europea, ara ho he dit bé, i Xipre han acordat el rescat amb fortes pèrdues, això sí, per als grans dipòsits. Faig un petit resum perquè avui els diaris han tingut una d'aquelles jornades que els molesta tant, que és que les coses s'acorden molt, molt, molt tard i les portades dels diaris queden una mica fora de joc, coses del paper. Sí. Tot i que les edicions digitals ja ho expliquen tot, eh? Els petits estalviadors no perdran ni un euro dels comptes, només es faran quitances a partir dels 100.000 euros, els dipòsits, com dèiem, de més de 100.000 euros del banc de Xipre, el primer banc del país, patiran pèrdues importants, s'ha parlat d'una quitança del 40%, la segona entitat del país, el Laiki Bank, serà liquidada de forma immediata i els dipòsits d'aquella entitat que superin els 100.000 euros s'exposen a pèrdues encara més elevades, i una cosa que a mi em xoca o em, vaja, em sulfura, anava a dir, l'acord no necessita l'aval del Parlament xipriota. En aquesta ocasió, el govern del país té poder per prendre aquesta decisió de forma unilateral gràcies a la normativa de liquidació de bancs que el propi Parlament va aprovar divendres passat. Per tant, sembla que es recondueix aquesta situació perquè aquest cap de setmana estàvem amb l'ai al cor de veure què passava, la gent tenia dificultats per treure diners als caixers i veuen ara com hi ha aquesta solució. Poso la paraula solució entre cometes perquè també ha dit la Comissió Europea que els xipriotes es preparin, i les paraules eren literals, que es preparin perquè venen maldades. I mentrestant nosaltres ens ho mirem des de la península, que no sé si hem de patir o no hem de patir, o vaja, tocar fusta, tocar ferro o resar aquesta Setmana Santa perquè no ens hi trobem.
Una pregunta, aquest segon banc que desapareix no és el de l'Església Ortodoxa?
Ostres, ara sí que m'agafes amb fora de joc. Narcís.
L'Església Ortodoxa no és la que donava tots els seus diners per salvar. No,
els donava amb garantia, com a hipoteca. Però em sembla que és aquest del banc, aquest. És de l'Església Ortodoxa.
El tema de Xipre, com dèiem la setmana passada, és un tema complicat i enrevessat, perquè, de fet, xipriotes que tinguin els seus estalvis als bancs, sembla que hi ha menys del 50%, que el de més són fortunes d'altres països. I a mi em va fer una certa gràcia el que deia el ministre d'Economia francès, que deia que l'economia xipriota, em sembla que va dir, era una economia de casino.
Sí, sí.
Vol dir que algú alguna vegada ens explicarà què ha passat a Xipre realment, diguéssim. Perquè sobre, curiosament, acaben de descobrir bosses de gas, sembla ser, a les seves costes. Jo no sé si tot aquest tinglado no és una pressió que no té res a veure amb la banca xipriota, però bueno, en tot cas, com que no hi entenc massa d'això, ja ens ho explicarà un dia o l'altre.
A mi el que m'indigna, és com s'està portant Europa amb l'assumpte Xipre, perquè ja ve d'origen, el pecat original està en què ja es va acceptar la seva entrada a l'euro quan sabien tots que era un paradís fiscal.
Sí, senyor.
Això ja és greu. Van mirar cap a un altre costat i ara l'han d'arreglar i pagar els ciutadans de la illa. Això em sembla que és terrible. Aviam,
les condicions a Maastricht van haver-hi molts països que no les van complir.
Bueno, jo estic parlant de Xipre, ara. Bueno, jo és que parla merda en un altre lloc, no.
No es pot dir, per exemple, que a Xipre no es van tenir en compte determinades coses quan a la resta d'Europa, doncs tampoc.
Que li diguin a Grècia que van canviar els números.
La part de Xipre,
i a Luxemburgo també és una mica de Luxemburgo, també és una mica de país. Escolta'm,
acabo. Excusa.
Jo em sembla que... Esclar, dius, per un costat dius aquestes grans fortunes que han anat a Xile procedent de... Ai, a Xipre, procedent de Rússia, doncs, escolta, que paguin tu, i si estan al 30, els deuen al 30, els deuen al 30, els deuen al 40. Però jo la legalitat ja no sé si arriba o s'està saltant la legalitat d'aquí. I després el que van fer al principi, que els de menys de 100.000 euros paguessin una quota, això ja clavava el cel, perquè era la inseguretat jurídica total. I, per cert, aquí parlem de la llei, que s'ha de complir la llei, l'Europa se la saltava pel forro, se la saltava la llei. Bé, jo crec que pobra gent patiran, i jo crec que es va arribar a l'euro massa aviat. Jo crec que l'euro es tenia que haver unificat els bancs, es tenia que haver unificat els impostos fiscals, o sigui, tot, una unió molt més forta, i que, no sé, que no fos així, que no, tal com està. Jo crec que l'euro patirà.
Sí, no... aviam, la situació de Xipre, si han de fer aquestes quites i tal, pues clar, jo diria, i si no fan les quites, què els passa a aquesta gent? Pues ni els de 100.000, ni els dipòsits de 100.000, ni els de 21.000, tots se'n van a la porra perquè els bancs fan fallida, no? No tenen capacitat si Europa no els ajuda. Per tant, sí que és una quita dolguda, però és que, aviam, hi ha gent que pateix, hi ha molta gent que, diguem-li, no sap on es posa, però quan t'estan donant uns tipus d'interès més alt de la mitjana és perquè tu estàs assumint un risc, és igual risc país, per què ens toca a nosaltres pagar un tipus d'interès més alt? Doncs perquè hi ha un risc, clar, doncs és la compensació. Això de que sempre hagi d'acudir algú a salvar aquelles, diguem-li, el que no s'ha governat d'una manera apropiada o adequada, jo no ho acabo de veure. Jo ho sento molt. Aquells que ho fan malament i s'enfonsen, doncs allà amb les seves conseqüències. Amén dels dipòsits...
Però qui paga aquestes conseqüències, Lourdes?
Mira, qui deixa els diners...
Que paguen els banquers, o paguen els milionaris de Rússia, o paga la pobra gent del poble?
Pues mira, aquest és el problema. Tu deia, hi ha molts diners de Rússia, sí, jo pensava, i també moltes empreses que tindran més saldos, però també hi haurà empreses normals que tindran saldos d'un import perquè els necessiten per la seva activitat i que rebaran una clatellada. Doncs sí, doncs mira, quan plou, tots hi som a sota i es mullen uns i uns altres.
Sí, però i... s'ha de mullar més aquell que no ha portat el paraigües. Si una persona és previsora i porta el paraigües de casa seva, està més aixopulgada que no el que no porta paraigües. No hi ha dret amb això, que s'hagi de pagar al poble les penalitats dels seus dirigents.
Jo recordo aquí a Espanya, on va haver el Fòrum Filatèlico, que tothom havíem d'anar, se'ls ha de cobrir. Bueno, pues sí, quan guanyaven també ells cobrien els demés, donaven alguna cosa. Això sempre, les persones que potser són prudents...
El filatèlico aquest, el que ho portava, està al Vaticà, porta les finances del Vaticà.
M'és igual, m'és igual qui sigui, però allà, amb les conseqüències, cadascú, no sé, si jo vaig a esquiar, llavors no em lamento d'haver-me trencat la cama, perquè ja sé que tinc un risc.
Pasqual.
Bé, jo crec que, pel que has dit, jo no sabia que s'havia arribat a aquest acord. Sabia que sí que segurament seria una nit llarga per la Troika i crec que és un acord in extremis i per tant, bé, ha de ser un bon acord. És un acord in extremis perquè, si no tinc mal entès, aquests ja pensaven que sortirien de l'euro, aquests ja tenien impressores de diners per si de cas la cosa, la moneda no els hi valia, etcètera. Per tant, ben arribat sigui aquest acord, que evidentment treu tota ombra de contagi, perquè ja ahir el ministre d'Hisenda d'aquí d'Espanya
d'economia.
D'economia d'Espanya, el de Guindos, ja va dir que no podia contagiar, però que sí que contagiava una mica.
Te'l creus, en aquest, que havia sigut un membre de l'Iban Brothers?
Pues clar que me'l crec. A qui més?
Té una pinta de...
Deixa'm acabar el pas.
A veure, llavors és possible que l'euro hagués patit una mica si no s'arriba arribant a aquest acord. Ara, després, fetes altres consideracions, diria, primera, tots sabem que el deute de Xipre era el 800% del PIB, que això ja és una cosa que jo no sé com es pot manegar, que quan acaba el mes deguis 8 vegades més del que has guanyat. Tots sabem que tenien uns interessos, es veu que donava un retorn de la inversió del 7%, del 6%. Per tant, el que ara en aquests els hi hagin tret el 40% em sembla molt bé la solució de treure només als que tinguin dipòsits de més de 100.000 euros. Em sembla molt bé perquè els altres, bé, segurament poden ser la classe mitja d'allà o el que sigui. Ara bé, el que ha tingut els diners allà uns anys, aquest 40% ja se l'ha guanyat, o 50%. Vull dir, a base de retorns del 7%, d'interessos del 7%, jo penso que ja se'ls ha... Per tant, que els hi treguin, no sé si en 4 anys és el 28, o etcètera, pues si els ha tingut 5 anys ja és el mateix que tenia quan va entrar. I per últim, només volia dir que nosaltres tampoc tenim gaire d'allò a queixar-nos, perquè lo de Bankia s'ha repartit entre tots. És a dir, allà només és pels que tenen més de 100.000 euros, però el de Bankia ho estem pagant entre tots.
El de Caixa Catalunya, i sí, sí, sí.
Sí,
Caixa Frop, Catalunya. Vaja, tot el que suca el Frop, sí. No és
de moment,
més que res amb nosaltres.
I que no hi ha, i que així com es donava l'esperança de dir, bueno, es dona l'esperança de que algun dia, potser sí que d'aquí 10 anys, potser sí que d'allò, per ara sembla que no hi ha indicis positius de que ho hem de seguir pagant entre tots.
A veure, el que passa que tot el tema del que fa referència als banquers, que en el cas de Xipre jo penso que és fonamentalment o s'han endut els diners o han fet mala gestió, perquè si no s'entén, podríem aplicar aquí allò de les preferents. Jo tinc amics, coneguts i parents, gent gran, molts, que el director de la caixa, amic de tota la vida, els ha fet comprar preferents sense que sapiguessin què compraven. Això és un escàndol, és una falta d'honestitat total. Jo crec que aquesta gent haurien d'anar a la presó. És que no pot ser que enganyis a una persona de 80 anys dient-li que si posa els seus estalvis en aquelles preferents guanyarà no sé què i ara s'hagin quedat sense res. I això en conec un munt. Per tant, és una falta d'honestitat i una corrupció pitjor que la que carreguem a vegades en el món de la política, el que hagin enganyat. Però, a tota aquesta...
Maria, quina honestitat pot haver-hi a la banca si el conseller delegat del Banc de Santander, la primera entitat creditícia d'Espanya, està condemnat amb antecedents penals,
pues que, han, presó,
que el van indultar, però li han tret els antecedents penals, però el Tribunal Suprem ha dit que el botín el reafirma, un tio que té antecedents penals, quan diu que ha de ser exemplars, home, per l'amor de Déu, sí, quina moralitat pot tenir la banca?
El Partit Socialista va ser una de les seves últimes...
Ja està, jo no parlo
últimes... No, però és que parles del Banc de Santander, i el problema aquí financer a Espanya ha estat tot el tema de les caixes, i al front d'aquestes caixes han estat tot el que és la representació
contesta de
polítics...
Contesta amb el del Sant.
No, no, molt malament, un empresari que està demostrat i tal, i l'inhabiliten, no té per què estar, diguem-li, al front de cap lloc. Precisament l'han inhabilitat.
És una privada,
i ja
no?
Està. Però és que aquí jo jutjaria tots els responsables, que a més s'estan veient contínuament, que contínuament surten escàndols de farres, que feien els consellers, sí, dinant, no ho sàpigues, el Banc de València, ara a Navarra, a Navarra s'ha vist, tenien unes dietes i el mateix dia en tenien 7, home. Tots aquests estan en les caixes, hi havia representacions d'aquesta classe que ens organitza, està formada per sindicats, polítics, etcètera.
No Pasqual, crec que siguin els més culpables.
Ho són. Són els de les caixes que hi havia, les
ara
caixes.
Ara parlem una cosa de la caixa.
Jo volia dir dues coses. Una, sobre el que diu la Maria, m'agradaria saber qui enganya. És a dir, és el director de l'agència o és que el director de l'agència Avancems també és enganyat pel Nadal, o és que el Nadal, és a dir, jo,
el... no s'ho creuen, home, si hi havia molta gent que hi tenia els seus pares amb això, ells es pensaven que tal com estava l'economia, perdona, però que efectivament al cap de, et deien, home, si vostè necessita els diners, dongui'm dos dies, i com que tot anava viendo en popa i a toda vela, sí, pues de seguida ho venien i guanyen, com tothom, com el que et ven un cotxe.
Pasqual,
com el que et ven un cotxe.
Estic dient que, clar, dius, qui és el que enganya? Llavors, la Lourdes diu, no, no, que s'ho creia tothom, potser sí, llavors no era un engany, sinó que era una il·lusió, vull dir, era una ingenuïtat. De tota manera, és cert que jo penso que ha portat, i vist avui, no sé si ho deus tenir per aquí l'ordinador, que Endesa ha pagat les preferents en els seus, en els que havien comprat preferents, ja no ho sé com ha anat això.
A veure, Endesa, i la segona... venia preferents?
Es veu que sí, no ho sé. Aquí...
Endesa, sí, ho he sentit. Sí. Els està començant a tornar.
I llavors, la segona cosa que volia dir és, mira, que em vaig trobar, a veure, tot això de les farres, jo he estat, no sé si 6 o 8 anys de conseller a la Caixa Terrassa, i et puc assegurar que de farres...
No, no la...
No ens en fèiem ni una, ara em dius...
Ara en Pasqual vas anar a parar al mal consell, eh?
Es veu que sí, no, perquè vaig parlar l'altre dia, per casualitat em vaig trobar el que era president de la Caixa de Terrassa en aquell moment, un Sant Cugatenc, el Paco Astals, que és, bueno, i aleshores em deia, diu, és que nosaltres, clar, nosaltres l'únic viatge que vam fer va ser a Sant Sebastià perquè feien un fòrum de no sé què de caixes, però de totes aquestes... ara sí que em deia, sí que em deia.
No ho has escoltat, m'ho invento.
Sí. No,
ah? no ho havia
sentit. Bueno, però, clar, no, però
ja
planteja dient...
Un exemple d'un lloc, sí, on va funcionar bé, perquè, sí, no, vull dir que no, jo crec que tot, sí, no el 100%. No, jo, no, si han sortit notícies, sí.
Jo crec que
si de viatges, sí, i que s'ho passaven bé alguns...
I a més
no
em deia que el director del que hi havia de director llavors, l'Enric Matas, que semblava que havia estat imputat i no sé què, i després va resultar que no era de re. Diu, el problema és que els titulars de les imputacions i d'aquestes coses sempre surten molt grosses, i quan no passa res surt una lletra petita que ningú se'n recorda ja del que havia passat.
No, de vegades plans de pensions que es feien favorablement, etc etc, d'això també, que deixem... és que hi ha moltes maneres.
Deixa'm explicar una cosa de les preferents. El novembre passat, el Consell General del Poder Judicial va nombrar Sebastián Sastre magistrat de la Sala Civil del Tribunal Suprem Espanyol. I això, que en aquell moment era l'únic dels 6 candidats que no era catedràtic en dret. Això, vaja, doncs és una notícia. El que passa que aquest senyor, des de 1985 i fins fa pocs mesos, era director executiu de l'assessoria jurídica de la Caixa. I ara serà l'encarregat d'emetre sentències sobre els casos de les preferents i altres productes financers dubtosos. És una notícia que ha passat bastant desapercebuda als mitjans de comunicació. De fet, allà on hi ha hagut alguna referència han estat petites notes breus. I, això sí, hi ha algun mitjà que ha explicat que el president de la Caixa, l'Isidre Fainé, en persona havia pressionat Artur Mas i també Alberto Ruiz Gallardón per assegurar-se aquest nomenament de cara que en la sentència corresponent, doncs, aquest senyor tingués influència. És a dir, que ens trobem amb una persona que ha treballat durant molts anys a l'assessoria jurídica de la Caixa, la qual és cosa molt lloable, jo no m'hi poso, però que ha estat durant 25 anys part d'aquest sistema i que ara... com a membre del Consell General del Poder Judicial, tot i no ser, com dèiem, catedràtic, doncs serà l'encarregat d'emetre una sentència.
És
una notícia que no ha sortit als diaris i que està bé que s'expliqui, perquè òbviament això es pot comprovar, perquè bàsicament són dades, hi ha hagut un nomenament i es veu el currículum d'aquest senyor, i ens podem trobar doncs que la sentència vingui per part d'aquest senyor Sastre, que està molt bé, no dubto de la seva, òbviament, de la seva capacitat.
Posar la guineu a vigilar les gallines, no?
Sí, però és com el mateix que deies al començament, el senyor Guindos, on estava abans? El Lehman Brothers.
Lehman Brothers.
A veure, és que... I segur que el senyor Fainé té coses a dintre un calaix per pressionar qui sigui. Per tant, donem la culpa... Torno, ja sé que la Lourdes se'm tirarà a sobre, però tornem a donar als diaris i als mitjans de comunicació la culpa de lo dolents que són els polítics i ningú es posarà amb el senyor Fainé o el senyor Guindos.
Home, de
com
fet,
a banquer.
Quan els mitjans no parlen d'això...
Són coses diferents,
bé,
no, eh?
Aquest nomenament dels Sastres és...
del novembre.
Del Tribunal Suprem.
El Consell General del Poder Judicial.
El Consell General del Poder Judicial.
Podem veure la notícia media.cat, que és un observatori de mitjans que es dedica a vegades a fer aquesta feina d'intentar trobar aquestes cosetes fent autocrítica dels mitjans, no fent crítica dels nomenaments.
El Consell General del Poder Judicial no emet sentències.
Serà l'encarregat, espera, deixa'm-ho, ara ho he perdut.
No emet sentències,
però
vigila... sentències.
Va nomenar Sebastià Sastre magistrat de la Sala Civil del Tribunal Suprem Espanyol.
Sí, magistrat.
Perdó, ha estat el Consell General, no ho he dit bé al començament, després m'he barrejat. És magistrat de la Sala Civil del Tribunal Suprem Espanyol i serà l'encarregat de fer aquesta
cosa. Això és posar el que deies.
Aquí hi ha... Sí, no m'agrada gens.
Sí, jo això de les independències, o sigui, dels jutges, jo comprenc que cada jutge deu tenir els seus orígens, perquè és que no hi ha cap jutge que hagi vingut de Mart o de la Lluna, del que sigui, per jutjar. Però, esclar, es veu que influeix molt, perquè jo amb tota la broma aquesta del Ruz i del Gómez i tot això, dius, és que, esclar, depèn de qui ho agafa, la cosa surt d'una manera o surt d'una altra. Aquí, a nosaltres, dit així, per com ha donat la notícia en el Pep, doncs ens sembla que aquest senyor ja anirà, ja és favorable a la Caixa directament, perquè si no el feiner no hagués tingut cap interès en que aquest fos que dicte sentència, o a lo millor hagués rebotat i el fot, o a lo millor és una persona absolutament imparcial, que això jo no sé si existeix. Els jutges han de donar uns arguments.
Jo et puc dir que, com que hi estan molts anys treballant amb policies,
sí,
el jefe de la policia de l'ajuntament que jo treballava sempre em va causar molta curiositat, i un dia em deia, ui, ens ha tocat el tribunal 3, sí, el tribunal, sí, 4, aquest és boníssim, aquest no val res, aquest, sí, millor que ens n'anem d'aquí. Per tant, a veure, alguna cosa hi ha, no?
Segur. Però a l'Afex estaven esperant que fos el tribunal del número 4 perquè un anava a favor dels treballadors i l'altre anava a favor de les empreses, sí, els jutges de la sala no sé quantos.
Sí, bueno, jo dic que amb la transició democràtica, tocat, la transició, sí, democràtica que va haver-hi, digue-li com vulguis, però jo no crec que fes una transició democràtica, un dels grans poders de l'Estat, que és el judicial, no s'ha democratitzat.
Això està clar.
Continua completament amb el sistema antic i el sistema franquista. S'ha democratitzat bastant l'estament militar, es va democratitzar, sembla que torna una altra vegada, l'Església es va democratitzar, però després torna una altra vegada amb el Rou Covarela, tota aquesta gent, bueno, o sigui que s'estan, va haver-hi, estem tornant, estem fent una implosió cap als orígens dels 50 anys de la dictadura franquista. I el poder judicial, que diguin, uns són progressistes, els altres són conservadors, això és vergonyós.
O sigui, el PSOE s'estima més el Gómez i l'altre el Ruz.
No, el PP vol el Bermúdez.
El
PP vol a Bermúdez i el...
Què dius?
No, al revés, el PP no vol a Bermúdez i el PP vol el Ruz i les manos dic que no sé qui són o les dates.
I diu, és que aquest m'anirà en contra.
Bueno,
no,
per exemple, no ens oblidem aquí d'una figura molt emblemàtica que vam tenir amb el jutge Pasqual Estivill.
Sí.
Aquell va ser condemnat per una...
Bueno, però en el seu moment, o sigui, està condemnat i culpabilitzat.
Els jutges dolents poden haver-hi dolents.
Però jo era un xoriço, era un delinqüent.
Sí, però en el seu moment va ser màxim responsable. Aquí a Catalunya, elegit per Convergència. Màxim responsable aquí a Catalunya, elegit per Convergència.
És igual, això.
Però la Sevilla, no és gens igual, perquè
era un delinqüent i va ser condemnat, i punto. I això és un cas extraordinari. Però que els magistrats es diguin uns que siguin progressistes, els altres que es diguin... Això no està bé. Això no està bé. I que veus el Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional, que els nomenen el Parlament, i aquest el nomeno jo, i aquest el nomeno jo, i així van dictar sentències, i transformen el Tribunal Constitucional en una tercera càmera...
Però tampoc sé segur si això és així.
És així, completament.
És impossible que un jutge no hagi conviscut amb la societat i, per tant, deu tenir la seva...
Mira, si vols ser independent, els jutges, una mica com estàs dit, el Tribunal Suprem, els nomena el president, de la seva corda, però no pot treure mai més a la vida. Fins que es mori estarà al Tribunal Suprem. Per tant, el tio es pot fer independent. I pot jutjar, no perquè l'ha nombrat en Bush, sigui més de menys, tindrà la filosofia d'en Bush, del conservadorisme i dels republicans, però no el traurà, Obama no el pot treure,
el
ningú el pot treure.
El que passa és que es morirà més aviat, segurament.
No, jo de tots els estaments més crec que és amb el de la justícia. És injust en el sentit que és molt llarga, és molt feixuga, és cara, és cara, però són dels únics que en refio una mica.
Doncs jo l'únic que en refio és el quart poder, que és la premsa, perquè ens està despertapant, doncs, gràcies a la premsa, està despertant
tota
la porqueria
molt
que hi ha.
L'única pega que té
fa 4 dies.
L'única pega que té la justícia és que no sigui aquell ull de falcó que hi ha a les pistes de tennis, o allò que vegi si és un sai o no.
Home, l'Audiència Nacional és exemplar? Pregunto.
A veure, hereva del tribunal...
Això era de l'ordre público.
Exacte.
El top.
Era el tribunal d'ordre públic.
A vegades es diu el top i...
Però jo estic parlant dels jutges, O sigui, no tant de les corporacions judicials. Jo crec que els jutges... Dels jutges jo sé que sí, hi ha coses que van a judici. O sigui, jo sé segur que el cas Millet, trigarem no sé quan, però sortirà un dia.
És el que deia, que de vegades és injusta perquè és llarga. I llavors es fa la injustícia no perquè el jutge s'hagi pronunciat.
Que era un impresentable, instruït sumaris, un impresentable. Aquí l'any 92 va agafar 40 tios i els va fotre a la presó, i després es va haver de deixar anar. I després va fer, unes altres coses, i llavors el PP s'enfada i el foten fora. Tot això el Garzón, que no sóc amic del Garzón, ni l'alabo, que per cert, m'han dit, que la Kirchner i ell tenen molt bona amistat, una entranyable amistat.
Qui?
La Kirchner.
La
Kirchner i ell, que tenen una entranyable amistat, com la Corina amb el...
Entranyable amistat.
Ja són grandets, no? Poden tenir l'entranyable amistat.
Sí, no, ho dic, per això ho dic, sí, va, i tant.
Aniran a caçar elefants.
Eh?
Aniran a caçar elefants.
A l'Argentina no.
No n'hi ha d'elefants a l'Argentina.
No, hi ha altres coses, però elefants no.
Escoltin, sobre el cas de l'Ero a Andalusia, algun comentari?
Ui, que disfrutarà la Lourdes.
Quant de jutges i jutgeses?
Lamentablement no em produeix, diguem-li, alegria, sinó fàstic. Perquè sí. És un altre cas de corrupció escarosa.
I d'impresentables.
Que el president de la Junta i del PSOE s'ha vist obligat a comparèixer davant la premsa i ho farà aquest dilluns per primera vegada, és que la setmana passada la jutgessa va reactivar el cas.
El que, passa...
que no vol dir que estigui imputat, que remarco que es veu obligat a comparèixer, perquè quedi clar, perquè entre imputats, presumptes culpa... Bueno, ja ho saben, que quedi clar.
El que passa que, a veure, jo que m'he bellugat una miqueta en el petit estaments de la política, jo crec que el món de la política està molt ple de vius, d'espavilats...
Sí.
Que no són precisament ni presidents, ni alcaldes, ni regidors, però que assessoren, et donen la seva informació, diuen d'aquest te'n fia't perquè aquest tio és fantàstic, meravellós, i llavors passen les coses que passen. Vull dir, un tio és molt fàcil dir que va a comissions o a l'UGT o a qualsevol partit polític, a qualsevol, i que es tregui un carnet i llavors sortir que aquell senyor és un impresentable, perquè segur que n'hi ha molts a tot arreu i a tots els partits.
Jo també matitzaria, de vegades hi ha molta gent, diguem-li, potser d'entrada té bona intenció, però que els hi crida molt el tema del diner. I allò de tothom té un preu, a mi tothom, això em pesa.
Tothom, jo dono fe que tothom no té un preu.
No, tothom no. Jo no dic que tothom, però hi ha molta gent que hi té molt interès.
És fàcil caure-hi, vale? És fàcil caure-hi.
De totes maneres, la importància de l'ERE és molt important i terrible. És perquè per la quantitat, no? I més perquè com era i perjudicant gent...
Assessories normals han anat a la
però on hi ha una bomba terrible és amb el cas Gürtel. Aquest és una bomba que, perquè és tot el partit que ens està governant, Aquest és un cas molt...
Però
també, si voleu, en dos minuts en podem parlar. Jo crec que és una mica complicat.
És una bomba, una bomba que explotarà i perquè afecta
o
la corrupció d'un partit que
no
està en el govern.
Explotarà.
Deu afectar el finançament. I tota, com que tot el finançament no està declarat, doncs entraria dins el concepte. Perquè què és el que passa?
Home, tu... Aquí la Santa Maria va cobrar, el president del govern va
cobrar. Santa Maria no.
Sobres tothom va tenir, tu.
No.
Hi ha una llista on surten noms de gent que presumptament hauria rebut sobres.
Exacte.
Però com que tampoc està demostrat que
això
sigui
presumptament,
veritat...
Per això,
esperem 20 anys sense saber-ho.
Abans dèieu que creieu en la justícia, espereu que la justícia digui el que tingui que dir, però que ho digui. Aviat,
va, Pasqual,
jo per
tanca.
Mi el tema dels eros, primera, jo crec que fa molts anys que ens sentim parlar d'això, no sé com ha trigat tants anys a esclatar, o sigui,
perquè ho aturaven, ja veus.
Vale. No havia sentit parlar
jo d'això. 10 segons i tanques.
D'allò, i em sap greu perquè treia diners a la gent més humil, i això cobrava comissions i això jo crec que no està bé. És a dir, jo no sé el que passa amb el cas Gürtel, que si treuen diners als rics és una cosa, però si els hi treuen a la gent miserable em sembla una altra.
Escolti, no hem de deixar aquí, que passi, no sé si una bona Setmana Santa o Setmana... Per cert, caramelles, va, Jesús va, Falca.
Sí, no, cantem les caramelles, la lira i la Unió les canta el diumenge, la lira el diumenge i dilluns, per tot Sant Cugat, per no perdre... Hi ha gent de Sant Cugat que no sap que el diumenge i dilluns de Pasqua es canta caramelles. I nosaltres cantarem caramelles el dilluns, acabem malament, perquè acabem a les 7 de la tarda i tots cansadíssims, però mantenim aquesta tradició catalana.
Doncs queda aquí apuntat. Pasqual, Maria, Lourdes i Narcís...
D'aquí 15 dies.
D'aquí 15 dies.
Molt bé.
Que descansin.
Bona
bon
setmana.
Dia.
Bona Pasqua.
Adéu.